El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Un eriçó se situarà a l'ombra d'un roure a la sala de teatre aquest cap de setmana. De fet, ho farà al Teatre Principal i viu tranquil, cuidant de la seva família, fins que un dia arriba un esquirol molt trapella però molt simpàtic. I la convivència no serà fàcil entre un eriçó esquerp i un esquirol juganer. Però com passa amb totes les faules, se'n podrà extreure una conclusió moral. Volem descobrir quina i també d'altres detalls del muntatge i ho volem fer en companyia d'un dels autors i, de fet, un dels actors també de la faula de l'esquirol, l'Enric Blasi. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia i molt content d'acompanyar-vos, com deies.
Enric, d'on surt la idea de dir, va, farem una faula i, a més, farem una faula d'un eriçó i d'un esquirol?
Bé, nosaltres sempre, quan ens plantegem de fer un espectacle nou, hi ha la idea de que hi hagi algun tema a partir del que puguem donar la nostra opinió i opinar de la societat en la que vivim. I en aquest cas ens venia molt de gust de fer un espectacle adreçat a nens i nenes més petits, o si estem parlant que la Paula és un espectacle de 4 a 8 anys, que és l'edat òptima, i ens va semblar que la fórmula de la faula en la que protagonistes fossin animals podria ser una forma d'acostar-nos simpàtica i directa als infants que vinguin al teatre.
Però a més, aquests animals, els nens petitons, no?, els criden molt l'atenció, els lleons, els tigres, les tortugues, no?, però potser l'eriçó és un animal pobret que passa com més desapercebut, no?, i l'esquirol sí que és d'aquests animals que agraden, però potser també en veuen menys. Per què heu escollit aquests dos animals, concretament?
Vam escollir aquest, però podria haver escollit alguns altres. El que sí que volíem és que fossin dos animals molt diferents, amb una gestualitat diferent, amb unes maneres de viure diferents, per ficar-los en contradicció i que aquesta contradicció servís per potenciar la idea del missatge que volem donar amb aquest espectacle, que es tracta de les complicacions de la convivència, l'acceptar la diferència, etcètera, etcètera.
Per tant, al final volíeu contraposar, diguéssim, no?, aspectes diferents per aprendre allò de que en la diferència, no?, podem estar-hi còmodes i fins i tot podem aprendre moltíssimes coses, no?
Sí, aquest és un dels missatges de l'espectacle. N'hi ha molts altres, no voldria explicar massa cosa, perquè si no faré un spoiler molt gran, ja que a mig espectacle hi ha un fet que modifica molt la història, que és molt interessant, però sí que és, com bé dius tu, és això, no? Ficar evidència sobre la diferència i a partir d'aquí com viure amb ella. Tema que desgraciadament està de rabiosa actualitat.
Clar, sabem que l'esquirol és juganer i trapella i que l'eriçó és més esquerp i tranquil, no? I això els nanos a l'escola s'ho troben, no? Que cadascú té un caràcter diferent, no? Fins i tot a l'escola o a la família, no? Amb els germans, etc. I, per tant, entenc que el que els voleu transmetre és que hem de cultivar aquesta diferència, no? Fins i tot que al final, a vegades, a la societat d'avui dia, a vegades tenim aquella sensació que volem a ciutadans que siguem tots iguals, no? Com tallats pel mateix patró i que aquesta diferència també ens enriqueix, no?
Sí, vivim com, desgraciadament, en un moment de molta presència de moviments feixistes en els que justament van en contra d'això, en la no acceptació de la diferència, la no acceptació del que pensa diferent, del que sent diferent, del que és diferent, i per això creiem que els nens i nenes, que són el present però també el futur de la societat, necessitem poder parlar de temes complexos, òbviament adaptats al seu moment psicològic i al seu moment d'entendre la vida.
Per tant, com neix exactament aquesta faula? És a dir, quant de temps heu tardat en preparar una faula com aquesta i de quina manera ho feu per posar en marxa? No? Entenc que teniu, pel que deies abans, no? Tenim la idea del que volem parlar, llavors busquem la manera d'acostar-nos més als nanos, no? I a partir d'aquí ho expliquem, no?
Si no, el que sempre fem és, com bé dius, partim d'una idea. A partir d'aquí fem un treball d'improvisacions, de construcció de personatge, de possibles escenes. Sempre, el teatre sempre ha de tindre una consigna clara que ha d'haver-hi conflicte. En aquest cas, hi ha mil conflictes, mil microconflictes i un gran conflicte, i a partir d'això doncs anar construint una dramatúrgia que pugui ser interessant per al públic que vingui a veure l'espectacle i que alhora, com totes les faules, tingui com una moral final que doni perquè les famílies en puguin parlar a casa.
La moralina, no? Allò que ens explicaven
sí,
a...
Sí, el que és de la moralina, correcte.
Exacte. amb totes les històries que expliquem als petits, no? Al darrere hi ha aquesta idea, no? D'aquesta moralina, d'aquesta qüestió que es vol explicar, doncs, amb aquest procés creatiu, amb qualsevol d'ells. En aquest cas, en aquest procés creatiu, quantes persones hi heu treballat?
Els tres actors de la companyia, una persona que es dedica a fer la direcció escènica, i en aquest espectacle afegim, que és novetat en la trajectòria de la Baldufa, un músic en directe, que és el Pau, que toca el piano i és el que acompanya musicalment l'espectacle. L'Òscar Roig, que justament és un compositor de Terrassa, que és el que ha composat la música, i el Pau, que és el que la interpreta.
Clar, la música en directe, però no estem parlant, no hi haurà cançons, o sí que hi ha cançons? Com funciona?
No, és una música ambient, òbviament hi ha melodia, però que és una música que acompanya, reforça i dona força a l'espectacle.
La diferència és la música que podia funcionar habitualment en un espectacle, no? Però en aquest cas l'afegiu en directe, no?
Correcte.
Hem dit al principi que, a banda de ser un dels autors d'aquesta faula de l'Esquirol, també ets un dels actors. Ets un eriçó o ets un esquirol?
En aquest cas, jo no la faig l'actuació, la fan l'Emi i el Carles, que són els meus companys. Si jo en aquest cas estic fora.
En aquest cas no interpretes, per tant,
no.
el muntatge, d'acord. Anàvem mal fixats en aquesta qüestió, per tant... Però si haguessis hagut de triar, per com són els personatges, amb què t'hauries quedat?
Crec que em toca l'esquirol. Per tipologia física i tipologia de moviment, em sembla que em toca l'esquirol.
Clar, i la caracterització com la feu en casos com aquests?
La gent que s'acosti a l'espectacle, que vulgui xafardejar la web, veurà que el vestuari és molt espectacular. No és realista, però sí que el públic no té cap dubte que està veient un esquiró i un erissol. Un esquiró i un erissol, però ho he dit al revés.
Sí.
I no intentem fer una interpretació animal, però sí que hi ha una gestualitat que pot recordar els moviments d'aquest animal.
Clar, perquè aquesta és l'altra qüestió, no? Quan et poses a interpretar un animal, no? Pots intentar, doncs, reproduir, no sé, sorolls, gestos, no ho sé, com, o en aquest cas, diguéssim, l'animal és com l'excusa per explicar una història.
L'animal és l'excusa per explicar la història, però és el que acabes de fer la pregunta del milió, que vam donar-li molts toms amb aquesta qüestió. Si fem una interpretació molt animalitzada o la humanitzàvem. I crec que al final vam trobar un terme mig en el que estem còmodes i la història arriba del públic. També, com a afegitó, dir-vos que no hi ha res de text. És un espectacle sense ni una sola paraula.
Ostres!
Sí. Ho fiquem enrebaçat, però el resultat final estem molt contents.
A veure, torna'm a explicar això. És a dir, els nanos que vinguin a veure l'espectacle no sentiran ni una sola paraula?
Ni una sola paraula. Sentiran alguna onomatopeia, algun petit soroll, la música en directe del pianista i ni una sola paraula.
Clar, però entenc que això a nivell d'interpretació és un repte escènic importantíssim, no? Perquè amb els gestos, amb les mirades, amb la relació entre els dos autors s'ha de transmetre moltíssima cosa, no?
És un repte escènic en majúscules perquè, a part, obliga que tot això, com dius tu, la gestualitat, la forma de mirar-te, la forma de respirar, és la que dona les pistes dramàtiques de l'espectacle. I això fa que tot ha de ser molt acurat, perquè a vegades és veritat que una paraula et pot estalviar mil imatges. I en aquest cas, que no hi ha cap paraula, doncs tots els gestos o totes les mirades o tota la manera de moure'ns l'han tingut que pensar molt perquè estigui al servei de la història.
I entenc que assajar molt, no?, també, per realment que hi hagi aquesta simbiosi entre els dos actors que permeti que realment, doncs, pugueu transmetre aquest missatge que voleu, no?
Nosaltres, a Baldufa, som una companyia que assagem molt sempre. No sempre l'encertem, o sigui, perquè hi ha vegades que potser agafes un camí equivocat o no ple d'èxits, però sí que intentem assajar molt perquè el que volem és que, evidentment, quan acabi l'espectacle estiguem convençuts del que fem. També fem una cosa que és bastant habitual en els processos de creació, que afegim des de moments molt inicials de l'espectacle infants que puguin vindre a veure assajos, perquè així captem la seva reacció, ens diuen coses de l'espectacle, i així quan l'espectacle arriba al final tenim la certesa que l'espectacle està ben construït per l'edat que m'ha adreçat.
Clar, aquesta és l'altra pregunta que et volia fer, perquè clar, si no hi ha text, no hi ha paraula, heu de garantir, no?, que els nanos que us venen a veure reben el missatge que voleu, o si més no, un missatge que s'adecui, no?, perquè al final el públic és sobirà, no?, també han de decidir una mica el missatge que s'emporta de cada espectacle, però entenc que també és important saber que transmeteu allò que voleu, no?
Sí, clar, això és importantíssim. Si al final hem construït un espectacle que està bé, que està ben interpretat, però que l'objectiu que ens havíem plantejat no l'hem aconseguit, doncs és que hem fracassat en aquesta missió. I en aquest cas estem molt convençuts de que el missatge arriba. És veritat que al final el públic és molt heterogeni i cadascú d'ells pot ser interpretarà. Els nostres espectacles i molts espectacles de teatre familiar en general es caracteritzen per tindre nivells de lectura diferents. Que de fet és una cosa que pot passar fins i tot als adults, que tu i jo podem anar a veure una pel·lícula i tu entendre una cosa, jo entendre una altra, o jo quedar-me amb un detall i tu amb un altre. Però sí que és important que pugui haver-hi una lectura mínima comprensible i després com altres nivells de lectura.
Que els més petitons, no?, els de 4, viuran una cosa diferent que els de 8 i els pares que els acompanyin una altra, no?
Correcte. Inclús amb dos nens de 8 pot ser que cadascú es quedi amb coses diferents, o fins i tot amb adults, Pues un pare que serà més sensible al tema pel que sigui, doncs potser es quedarà amb uns detalls que l'altre no s'hi ha fixat.
I en aquests passis en públic, per provar una mica com se sentien els... o com rebien l'espectacle, va haver alguna cosa que us sorprengués molt de com es rebia?
Ens va sorprendre lo ràpid que van connectar amb la història i amb els personatges. Perquè, o sigui, nosaltres teníem el convenciment de que estàvem fent un espectacle... no diré complex, però sí que amb molts matisos. I de seguida els infants van connectar amb la història i ens van donar moltes pistes per entendre que el camí era positiu.
Clar, i tot això, en el context en el que ens trobem amb les dificultats per la pandèmia de programar, etc., com ha estat tot aquest procés? Aquest espectacle, des de quan fa que el teniu enllestit i si l'heu pogut rodar prou?
És un espectacle nou, no ha rodat molt, i com a anècdota, el director de l'espectacle, que viu a Bilbao, doncs els mesos de maig, juny i juliol de l'any passat assajàvem online, que és surrealista a tope.
Sí,
ella està a Bilbao, organitzàvem una reunió Zoom, ficàvem tres ordenadors perquè pogués tindre diferents perspectives i fèiem un tros d'assaig, paràvem, parlàvem amb ell i anàvem avançant.
I tot i així ha sortit un espectacle, no? Al final dius, malgrat tot, no?
Ha sortit un espectacle rodó. Sí, estem molt contents. Tot i que el procés ha sigut complicat, el resultat estem molt, molt, molt orgullosos.
I quan fa que l'heu estrenat i quina reacció hi ha hagut per part del públic quan heu pogut trepitjar escenaris?
El vam estrenar a Fira Mediterrània a l'octubre de l'any passat. En portem unes 15 o 20 actuacions i la veritat que la resposta del públic no ens deixa de sorprendre, perquè inclús hi ha lectures molt interessants que nosaltres potser només apuntam i després resulta que la gent les potencia i agafa aquell fil i es tira d'aquell fil.
Perquè mireu de fer una mica de col·loqui, avui dia amb les mesures Covid és molt complicat, però intenteu de recollir d'alguna mena el feedback per part del públic per saber una mica com s'està rebent l'espectacle?
Nosaltres som una companyia que creiem molt que el teatre no ha de ser només l'estona de veure un espectacle i estem oberts sempre com a companyia a fer col·loquis, debats, xerrades amb les escoles, formacions amb els mestres, etcètera, etcètera, etcètera. És veritat que el Covid es carrega una miqueta d'això i complica totes aquestes activitats més paral·leles que defensem tant i que intentem promoure sempre en mesura de les nostres possibilitats, perquè és la manera de que l'espectacle pugui fer més, deixar més petllada i fer una miqueta més de llavor.
Per tant, esteu perdent una mica aquesta part de saber com ho estan rebent, no? Entenc, feu passis per escolars, també?
Sí, de dilluns a dijous.
I d'aquesta manera entenc que també va bé per conèixer una mica com ho rep, no? Perquè a través dels mestres segur que és més fàcil saber com ho treballen després, no?
Sí, acostumem a tindre molt feedback directe en moltes escoles, Escoles que ens fan un mail o fins i tot que ens truquen, ens fan preguntes i les responem. O sigui, en aquest sentit sempre estem disponibles per qui vulgui acostar-se a nosaltres i crear un debat filosòfic al voltant de l'espectacle.
Heu passat per Sabadell habitualment? Sou una companyia que vingui habitualment a la ciutat?
Sí, som una companyia que, per sort, hem participat en quasi tots els espectacles de la programació de la sala, que és un projecte particular i com a ciutat jo crec que us haureu de sentir orgullosos. I sí, la veritat que Sarai és una de les ciutats que visitem tot sovint.
Però una de les particularitats també Covid és que l'espectacle no es fa a la sala, sinó que trasllada al teatre principal. Heu vist les instal·lacions?
Al principal no hi hem estat mai encara. Mm-hmm. O sigui, les coneixem perquè hem vist les imatges, però actuant no hi hem estat mai.
És un teatre, clar, és diferent, no? Al final la sala és un teatre doncs, per teatre infantil, sobretot, i el teatre principal és un teatre més gran. Això us afectarà d'alguna manera? Teniu la sensació que pot afectar també com composeu l'escenari, com composeu les coses que poseu de l'escenari?
En aquest cas a nosaltres ens afectarà en positiu perquè és un teatre que s'adapta més tècnicament a les característiques del nostre espectacle. Si la gent diumenge i els escolars que vinguin gaudiran molt perquè l'espectacle quedarà molt bé al principal.
Doncs ens quedem amb aquest missatge, eh? Aquest espectacle que quedarà molt bé al teatre principal, aquest equipament cultural de la ciutat de Sabadell. Deies abans que Sabadell és una ciutat on heu anat passant amb els diferents espectacles, per tant entenc que coneixeu els nostres nens, que coneixeu el públic sabadellenc i sabeu com reacciona. Què diries del públic sabadellenc?
És un públic majoritàriament educat, en el que es nota que ha tingut una certa assiduïtat en la seva assistència a espectacles, i això fa que sigui un públic normalment sensible.
Per tant, un públic que acostuma a rebre bé les propostes que poseu damunt la taula amb els espectacles.
Sí, sí, i és més, aprofitant ara, si encara no s'ha tot venut, perquè com saps estem al 50% de l'aforament, qui ens estigui escoltant, convidar-lo a que vingui, perquè creiem que et sortirà molt satisfet.
Doncs ja ho sabeu, si teniu ganes d'endinsar-vos en aquesta faula. Ara, amb tots els dubtes que tinc jo ara, de què els deu passar, també t'ho dic, a l'Arissó i a l'Esquirol, per trobar aquestes diferències, per trobar una mica aquesta relació i aquests dubtes que a vegades se'n genera quan trobem algú que és diferent i com ens costa, no?, al final adonar-nos que en totes les diferències doncs hi ha enriquiment i que sempre podem aprendre moltes coses, no?
Jo no t'explicaré res més. Si vols saber més, has de vindre.
Doncs em tocarà anar dissabte a veure l'espectacle. De fet, pinta molt bé. Jo tinc un petit una mica més petit, però vaja, algun dia segur que podem veure algun dels espectacles que plantegeu. Doncs, Enric Blasi, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Aquest muntatge, aquest la faula de l'Esquirol, doncs, que podreu trobar encara algunes entrades disponibles i que serà dissabte al Teatre Principal.